Són les 4 i 6 minuts, comencem la segona hora del nostre Tot anirà bé. A Ràdio Estel, saben vostès que una cosa que ens agrada molt dir és que aquest és un passeig per les idees, no? Que ens agrada molt escoltar les idees absolutament de tothom, ara ho dèiem, no? En aquest programa, perquè un només pot créixer escoltant les coses no només que opina un, sinó també les que opinen els altres, no? Ningú no té ni tota la raó ni ningú està equivocat absolutament, no? I creixem gràcies, efectivament, al que som tots com a persones. Senyor Alejandro Fernández, com està? Bona tarda.
Molt bona tarda. Comparteixo la reflexió gairebé totalment. Jo crec que nosaltres tenim una miqueta més de raó que els altres, però només una miqueta.
Li anava a dir, ja li agradaria, no? Ja li agradaria.
Efectivament.
Teníem ganes que vingués al programa?
Doncs un plaer, de debò.
Imagino que aquests dies, amb la dificultat que sempre té presidir un partit polític, quan veu les intencions de vot que diuen el CEO, que diu l'estudi de La Vanguardia que sortia l'altre dia, deu estar força content per la seva tasca al capdavant del Partit Popular a Catalunya, perquè sembla que efectivament hi ha un punt d'inflexió i que comença un cert camí cap a la recuperació del Partit Popular, no?
Sí, nosaltres de tota manera, jo les enquestes sempre les agafo amb prudència. Quan són bones, com les darreres, i quan són dolentes. I aquí s'ha de continuar treballant, s'ha de construir una alternativa política amb un espai polític, que és el centre dreta liberal, que a Catalunya fa molt de temps que està tocat de mort, que el procés s'ha portat per davant el que són idees que històricament havien format part d'allò que havia definit històricament Catalunya, com la cultura de l'esforç, la llibertat individual, la cooperació público-privada, aquest tipus de coses, un cert respecte a la tradició, coses que a Catalunya estaven molt consensuades i que formaven part, insisteixo, de la cultura política a Catalunya, i això avui sembla que sigui gairebé minoritari en termes electorals. Després la gent pensa una cosa, però és veritat que el procés separatista ho va distorsionar tot, no? I això ens va afectar també a nosaltres. Sembla que ara, per fi, la gent està superant mentalment tota aquesta etapa de la història de Catalunya tan negativa. No significa que estigui absolutament liquidada, ni molt menys, però sí que és veritat que comencem a notar que la gent comença també a tenir o a recuperar preocupacions que durant un temps han estat apartades a la política catalana. L'economia, l'educació, en definitiva, els temes del dia a dia de la gent.
No anava a començar per aquí, però ja que comencem, doncs som-hi. Com interpreta aquest retrocés en el que seria el recolzament a l'independentisme que hi ha a Catalunya en aquests moments, segons aquests estudis?
Sí. Bé, jo crec que... Clar, és veritat que tot el que ha passat a Catalunya en els darrers anys hem de tenir present que d'aquí uns mesos, perquè això va començar simbòlicament l'11 de setembre de l'any 2012, hauran passat 10 anys. Aquí es va traslladar a la societat catalana un missatge absolutament populista que consistia a dir que la crisi econòmica d'aquell moment, que era una crisi molt greu, fa una dècada, se solucionava immediatament amb la independència de Catalunya, que seria un procés molt fàcil, que no tindria cap tipus de dificultat i que l'endemà aquí menjaríem gelat de postre cada dia. És que fins i tot ho van arribar a dir en algunes tanques publicitàries del món independentista. Una dècada després, això es demostra que era mentida, es demostra també que no estàvem davant només d'unes aspiracions d'una sèrie de persones o de part de la societat catalana, sinó que estaven també davant d'una guerra política en el món nacionalista que es continua manifestant a les baralles internes que té Esquerra amb Junts per Catalunya, i això ha provocat que molta gent, al meu entendre, com es pot imaginar, equivocadament, però possiblement amb una certa honestedat intel·lectual o sentimental, qualsevol de les dues pot ser respectable, no? S'havien sumat a aquest projecte i que han vist que era tot una estafa i que poden mantenir unes determinades idees, però segons quines coses ja no se les empassen.
Això pel que fa al recolzament als partits independentistes, la qual cosa no significa ni de bon tros que desaparegui el sentiment independentista. Com, senyor Fernández, es fa la seducció? Com s'hauria de seduir, per entendre'ns, a la gent independentista a que una altra opció pot ser més interessant per ells?
Aquesta pregunta...
I parlo de seducció, eh?
No, aquesta pregunta se'n fa molt sovint, però fins i tot en els moments més àlgids del procés, fins i tot el CEO, el suport a l'independentisme no va superar el 50%. I la pregunta recurrent és com se sedueix el 48, ara és el 38 o el 37, que es declara independentista. I jo sempre em pregunto, i com se sedueix els que no ho som? Perquè aquí només sembla que s'hagi de seduir una part de la societat catalana. i la resta que ens bombin, no?
No, no li, home, no, no, no li, sí, no li sí, digui sí, això, i,
no,
home,
jo, no, 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 no dic que ho digui vostè.
Ja.
El que dic és que la pregunta a l'inrevés no es planteja mai. I aquí, si sumem, el nacionalisme ha governat Catalunya en diferents fórmules des de la recuperació de la democràcia. 23 anys Jordi Pujol, 10 anys el tripartit amb la presència nacionalista d'Esquerra Republicana, després Convergència i ara les fórmules que han vingut des de l'inici del procés. Per tant, qui ha estat fora de les institucions polítiques no és el nacionalisme. Qui no ha tingut els privilegis del poder no són els nacionalistes. Els que hem estat fora som els que no ho som.
Jo recordo, si se'n recorda vostè, senyor Fernández, quan hi havia tot aquest, tota aquesta problemàtica al damunt la taula, sempre es deia, des dels partits constitucionalistes, diguem-ho d'aquesta manera, com es gestionarà després la gran depressió de donar-se'n que tot plegat ha estat una mentida. Aquesta seria una gran oportunitat, no?
Sí, el que passa és que, al meu entendre, i és una opinió, com totes, absolutament subjectiva, no? Jo crec que no superarem això insistint en els mateixos debats de sempre. Crec que ho superarem si som capaços de trobar tres o quatre temes que ens puguin unir. Primer, com som capaços de recuperar el lideratge econòmic de Catalunya, com som capaços de recuperar un sistema educatiu que ara mateix està a la cua de les comunitats autònomes a la llista de l'OCDE, per exemple, Castella i Lleó està al capdamunt. És a dir, Catalunya s'ha perdut qualitat en el sistema educatiu. Si continuem discutint què és Catalunya, serà inviable arribar a aquest punt d'acord, perquè no arribarà mai el moment que algú legítimament pensi que Catalunya és una nació i d'altres que pensem que és una comunitat autònoma i ja està. I per tant, en aquest punt, si estem tot el dia donant voltes a la qüestió identitària, no arribarem mai a acords sòlids. De fet, les grans etapes de progrés de Catalunya han vingut quan distintes forces polítiques eren amb visions identitàries diferents, érem capaços d'entendre'ns a d'altres temes.
Però fixa't que avui mateix el senyor Núñez Feijóo, són les declaracions que ara mateix obre la informació de La Vanguardia, ha dit que Espanya no és un estat plurinacional ni mai no ho serà. Això d'alguna manera contribueix a aquella gent que sent Catalunya com una nacionalitat d'alguna manera a reformar-se en aquesta idea. No?
No, és que tenen tot el dret del món a sentir-se com vulguin. Però el que marca aquesta definició en una societat democràtica és la seva Constitució. I la Constitució és molt clara al respecte. És a dir, una de les grans troballes de la sortida de la Segona Guerra Mundial i l'inici del procés de construcció europea és la idea que les nacions no són culturals lingüístiques, sinó que han de ser cíviques. Perquè si són només identificades amb una llengua, amb una cultura, finalment acaba passant el de sempre, que són els conflictes. I això té vessants històriques molt més tràgiques que el que estem vivint a Catalunya. La discussió eterna de si Alsàcia i Lorena són França o són Alemanya, perquè en un lloc es parla francès i a l'altre alemany, doncs, evidentment, això ha comportat guerres. Clar, el gran avenç que va tenir la Constitució espanyola, i que per això crec que està molt bé, és reconèixer que la nació espanyola és plural i pot incloure diverses llengües, i a més ho diu explícitament, el català, el gallec, el basc, l'espanyol, que és la llengua comuna per tots. No? I crec que això, més enllà de la visió individual que cadascú tingui, crec que ha sigut molt important pel progrés a Espanya, una Constitució que defineixi tot això. No? Crec que sortir d'aquest esperit de la Constitució no ha sigut bo per ningú. I jo puc entendre que algú no se senti espanyol. Jo no tinc no tinc cap dret a dir-li a algú com s'ha de sentir. Jo sóc un tarragoní, em sento tarragoní, em sento català, em sento una mica asturià perquè els meus pares són asturians i em sento espanyol. I jo, evidentment, a mi ningú no m'ha de dir com em sento. Jo, per tant, no estic en disposició de dir-li a ningú com s'ha de sentir, si se sent només català o només espanyol. Jo només li demano que valori el que significa la convivència d'aquestes visions diferents.
Em sembla molt interessant el que diu, senyor Fernández, no? De què cal introduir nous temes en el debat polític, segurament, no? Per tal de que la cosa tiri endavant. Però si mirem el que és el sumari del dia, diguem-ho d'aquesta manera, els temes són els de sempre, no? Avui tota la història va sobre el 25% d'aplicació del castellà a les aules catalanes, segons l'última resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i aquest temps de 24 hores que sembla que Esquerra, Junts i PSC han donat a Junts. Vostè com està seguint tota aquesta qüestió, senyor Fernández?
Amb preocupació, perquè al final la sentència s'ha de complir però no només pel fet que s'hagin de complir, que també, perquè estem en un estat de dret, sinó que s'ha d'assumir que el que està passant aquí a Catalunya amb aquesta qüestió no passa enlloc. És a dir, Catalunya no és l'única comunitat plurilingüística del món. És a dir, hi ha comunitats, regions o fins i tot estats plurilingües que tenen essencialment dues maneres de gestionar la convivència de dues llengües. O de més, fins i tot, com és el cas de Suïssa. Una primera forma, que és la que va optar el País Basc, és la de fer dues línies separades. Tu pots escollir si vas a la Ikastola o si vas al sistema en castellà. És veritat que això ara té molts matisos, però en inici és el sistema que es va escollir. Aquí no. Aquí es va escollir una cosa que no passa enlloc, perquè l'altre sistema que fan servir qualsevol societat democràtica és el sistema de conjunció lingüística. El sistema de conjunció lingüística no significa estrictament un 50-50 bilingüe, significa que hi ha diverses llengües vehiculars. És el que es fa servir a Suïssa, és el que es fa servir a Irlanda, amb el gaèlic, és el que es fa servir a Luxemburg, i és el que es fa servir a qualsevol zona on hi ha la confluència de més d'una llengua oficial. Aquí es va decidir un sistema que no es fa servir enlloc, que és la immersió, que significa l'expulsió, en aquest cas del castellà, com a llengua vehicular. I el que diu aquesta sentència és que totes dues són vehiculars. I no fixa als centres un percentatge concret. Només diu que qualsevol de les dues, no fa referència a una en concret, ha de tenir com a mínim un 25 perquè es consideri vehicular. I és, per cert, una sentència que coincideix amb els mateixos informes que tenia el govern de la Generalitat, allò que diuen l'informe Bargalló, que va fer públic i que va significar un escàndol en el món nacionalista, quan el que deia, i ho deia amb tot el sentit comú, era que a la Catalunya interior hi havia mancances de nivell en castellà i a l'àrea metropolitana a l'inrevés, i que per tant s'havia de graduar això. A mi em semblava molt raonable. Qui curiosament es va dedicar a insultar a Bargalló i dir-li botifler, nyordo i aquestes coses que es diuen tan amables al que pensa diferent a Catalunya, va ser el mateix món nacionalista. Ara mateix el que hi ha és una sentència. Aquesta sentència s'ha de complir. Hi ha un marge molt ampli per complir-la. Després nosaltres podem estar d'acord, però ja és això d'entra dintre del debat democràtic, si estàs o no estàs d'acord. Però una altra cosa és que sigui il·legal. Perquè si és il·legal el que es proposa ja no entra dintre del debat democràtic. És una altra història. Per tant, nosaltres podem estar o no d'acord amb el que es plantegi, però el que exigim com a mínim és que sigui legal. La proposta que ara mateix fa el govern de Catalunya a nosaltres, vaja, no em sembla ni legal ni políticament acceptable.
En qualsevol cas, aquesta situació està posant de relleu les diferències, una vegada més, que existeix dins allò que dèiem els partits independentistes, sí. No? Esquerra Republicana, sobretot Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, per la evident vinculació que ambdós tenen dins el que és el govern de Catalunya. Vostè com està assistint a aquestes diferències, no?, de les que estem parlant pràcticament a diari últimament?
Com a ciutadà amb preocupació, com a polític alguns dies amb crispetes i com si fos en un espectacle, perquè és un espectacle bastant deplorable. És a dir, jo no havia vist mai... O sigui, els governs de coalició són governs complicats per definició, però trobar-te un govern on els socis és que discrepen de tot i s'estan llançant directes i indirectes tot el dia, jo això no ho havia vist mai.
Què creu que passarà?
No ho sé, perquè cada vegada que fem una predicció de política catalana estem predisposats a equivocar-nos, perquè això és una bogeria, no? Jo tinc la sensació que es continuaran barallant, però els agrada molt la poltrona i la mantindran fins que pugui.
Aquest dematí, Josep Bou, en una entrevista que l'he fet Gemma Nierga al Cafè d'Idees de Ràdio Nacional i de Televisió Espanyola, deia que veu de manera molt diferent el que està fent Esquerra Republicana el que fa Junts per Catalunya i que amb aquesta Esquerra Republicana sí que s'ha de treballar. Vostè coincideix, s'ha de caminar amb aquesta Esquerra Republicana, com deia ell?
Bé, jo crec que aquí hi ha dos debats radicalment diferents. Un és el debat del pluralisme que ha de tenir tota societat democràtica i un altre, evidentment, com es pot imaginar, nosaltres no podem arribar a acords amb forces polítiques independentistes perquè som com aigua i oli. Una altra cosa és el respecte personal que tinguis amb els teus adversaris, no? Però nosaltres, evidentment, no podem arribar a acords amb Esquerra Republicana perquè no coincidim en res. No tenim ni la mateixa visió social, ni tenim la mateixa visió econòmica, ni tenim la mateixa visió en termes de convivència del que ha de ser Catalunya i el conjunt d'Espanya.
Dit d'una altra manera, senyor Fernández, que aquest matí quan ha escoltat el senyor Bou s'ha posat molt content, no?
No, és que no, jo en aquell moment no l'he escoltat. Ara, quan venia per aquí, m'han dit que havia fet aquesta referència o aquesta frase, però no era, no sé què, estava amb un acte, no puc explicar de què era, i m'agrada explicar-ho sempre tot, però un acte molt interessant, però el que passa és que era privat, per escoltar gent que sap molt.
Ja. En qualsevol cas, aleshores, res de caminar junts amb Esquerra. Ho dic per contrarrestar el titular que aquest matí...
No, però és que no jo crec que s'han de situar les coses en el seu context. Jo desconec els termes en els quals ha sortit aquesta frase. La política ja sap que de vegades es parla, es pot treure una frase de context. És evident que el Partit Popular ni ha arribat ni arribarà a acords polítics amb una força política independentista. Insisteixo, això no té res a veure amb el respecte a les persones i sempre quan es compleixi la llei, etc. Però és que no tenim res en comú i, per tant, no és una força política. És com que el Partit Popular pugui arribar a acords a Espanya un govern amb Podemos. Oi que és inimaginable? Doncs és inimaginable que el Partit Popular i Esquerra Republicana puguin arribar a acords.
Estem en un moment en què passen coses inimaginables. Segurament un dia i un altre dia i un altre dia. Ara tota aquesta qüestió de l'espionatge i dels micros, no sé com està assistint vostè a tota aquesta situació. L'últim justament l'hem tingut a l'Ajuntament de Barcelona, en tota aquesta polèmica. Com ho està vivint vostè, senyor Fernández?
Doncs amb prudència. Perquè una cosa és una investigació i una altra cosa és l'espionatge. O sigui, qualsevol acció que tingui tutela judicial deixa de ser espionatge i passa a ser investigació. Uh-huh. I, per tant, encara no s'ha acabat de perfilar definitivament quines accions van estar tutelades per la justícia i quines no. Això s'haurà de determinar arran de les denúncies que estan interposades als jutjats. Per tant, si aquestes investigacions són investigacions perquè tenen tutela judicial, doncs, evidentment, nosaltres és una de les tasques que ha de fer qualsevol servei secret i qualsevol servei d'intel·ligència a qualsevol democràcia del món, si tenen tutela judicial. Si no la tinguessin, seria un altre escenari i aleshores és quan la justícia ho ha de determinar. Però mentre nosaltres no tinguem clar aquest extrem, no ens podem pronunciar.
Què t'hi ha dit sobre aquesta informació que ha publicat El País, aquests àudios que han publicat, en els que Maria Dolores de Cospedal parlava amb el comissari Villarejo perquè no sortissin a la llum els papers de Bárcenas, bé, tot aquest assumpte que portem un parell de dies comentant?
Doncs que tot això està ara mateix en un procediment judicial i, per tant, ha de ser la justícia que determini el que ha passat. Miri, abans que parlava d'espionatge, en el seu moment van sortir a diversos mitjans de comunicació informacions que tenien solidesa, perquè també estaven basades en escoltes, d'espionatge o presumpte espionatge dels Mossos a polítics constitucionalistes. I totes les que de moment han estat analitzades, perquè queden algunes que estan encara en procediment judicial, han estat arxivades per diversos motius. Nosaltres no estàvem d'acord amb aquest arxiu, però com que som demòcrates i un demòcrata ha d'acatar les sentències judicials fins i tot, o més encara quan no li agraden, les hem acatat. Per què dic això? Totes aquestes escoltes, com d'altres que s'han produït en el passat, que afecten d'altres formacions polítiques o d'altres polítics, algunes han acabat amb condemnes, d'altres han acabat arxivades. Per tant, aquest és un assumpte que està dintre de l'anomenat procediment Kitchen, com se li vulgui dir, que és el nom que se li ha posat als mitjans de comunicació, que hi ha persones imputades, rellevants, algunes del meu propi partit, i que, per tant, ha de ser la justícia qui ho determini. Mentrestant, això d'anar traient les gravacions per intentar generar un debat, no, quan una cosa està en mans de la justícia, ha de ser la justícia la que es pronunci.
Avui s'ha pronunciat la justícia, la belga, per ser més exactes, el cas Valtònyc. Com ha rebut vostè aquest pronunciament?
Bé, jo la veritat és que qualsevol sentència, insisteixo, d'una democràcia europea, puc estar d'acord o no, però la hem d'acatar. Estem amb la Unió Europea, i bé, les decisions que s'han produït històricament, no només en el cas Valtònyc, sinó d'altres polítics, la justícia europea, en el cas, per exemple, o el mateix Parlament Europeu, hi ha hagut algun moment que li ha donat la raó a Junqueras, després li va treure. És a dir, això és el que passa a qualsevol sistema democràtic, no? Jo, per tant, vaja, en fi, jo és que, sincerament, tampoc no considero que el senyor, amb tot el respecte, però el que no té ell ni ha tingut mai, perquè no és precisament una persona especialment respectuosa amb ningú, però que a mi el tema Valtònyc, què vol que, què vol que li digui? Crec que tenim problemes molt més greus que el senyor Valtònyc a Catalunya.
Li preocupa, senyor Fernández, quan es pronuncia la justícia europea? Ho dic perquè un dels arguments, i vostè ho sap, que sobretot les forces independentistes tenen molt present, és que des d'Europa s'està contradient al sistema judicial espanyol.
No, és veritat.
No dic que sigui veritat o no, dic que és un argument que s'està dient molt. No,
no s'està dient, però és curiós perquè tenen una actitud molt diferent a la nostra. Quan la justícia europea, el Parlament Europeu, les institucions europees han dit no a la independència de Catalunya perquè és il·legal i perquè va contra l'esperit de la Fundació de la Unió Europea, aleshores han començat a dir Europa faixa, Europa faixa, Europa faixa. I fins i tot s'han reunit amb Vladimir Putin per desestabilitzar la Unió Europea. Per tant, això de que Europa ha donat la raó al moviment independentista, res de res. La justícia europea, amb alguns procediments molt concrets i sobre determinats tràmits, com per exemple l'equiparació dels delictes a l'hora d'analitzar una euroordre, és veritat que s'han produït discrepàncies, sobretot en la tipificació del delicte de sedició, que és un delicte que és molt diferent, o del delicte de rebel·lió. Ara ja molts casos han estat jutjats, no? Però són delictes que estan tipificats de manera molt diferent als diversos països de la Unió Europea. I aquí és veritat que s'han produït sentències, però clar, això de dir que Europa ha donat la raó al moviment independentista, quan resulta, que jo ho recordo perfectament, perquè hi era aquell dia i a més em va tocar intervenir, jo vaig sentir a Carles Puigdemont dient que 27 democràcies europees de primer ordre reconeixerien la independència de Catalunya l'endemà de ser declarada, van ser 0. 0. És que és important. No té massa matís, 27-0. Per tant, no es pot dir que la justícia europea hagi donat i que les institucions europees hagin donat la raó al moviment independentista. Insisteixo, la prova més fefaent de tot això és que el moviment independentista desesperat ha sigut capaç fins i tot d'entregar-se i negociar amb un totalitari i que vés a saber si no acabarà fins i tot com a criminal de guerra, que es diu Vladimir Putin.
Entrem a la fase final de l'entrevista. Ja sap com van aquestes coses. Jo em passaria tota la tarda aquí xerrant amb vostè. Deia abans, m'ha semblat de veritat molt interessant, quan deia que ens calen debats nous. Quins són aquests debats nous? És a dir, el de l'economia, el de la recuperació econòmica, sembla evident, no? Aquest seria clarament un dels puntals, no?
Sí. Bueno, abans ho comentava, és a dir, Catalunya ha perdut pistonada en qualitat de l'ensenyament. Hem de parlar sobre com ho fem, això. És a dir, és evident que el sistema que s'ha anat implementant en els darrers 25 anys no ha funcionat, perquè Catalunya ha perdut qualitat educativa. Hem de parlar també de la gestió público-privada dels serveis essencials, de titularitat pública, per suposat, però que també han de ser capaços de gestionar des del punt de vista privat, perquè això s'ha demostrat que quan es feia a Catalunya o quan es fa a Navarra, això funciona. És a dir, hem de parlar de temes que no és només la recuperació econòmica o els impostos moderats o l'educació, etc., sinó que són també com es gestionen els serveis públics davant d'una societat cada vegada més complexa. Hem de parlar també de com som capaços de recuperar la convivència entre catalans. Això ara sembla una quimera, però ara mateix la societat catalana continua fracturada. És veritat que la tensió que es va viure l'any 17 i l'any 18 ja no està present als carrers, però encara continuem amb aquest risc de dues societats, jo no entraré en percentatges, però que viuen pràcticament d'esquenes l'una a l'altra, allò que alguns analistes van dir, la austerització de la societat catalana, que és el pitjor que ens podria passar, perquè aquí sempre, amb diferències, perquè les societats sempre són problemàtiques, però s'havia tingut una certa unitat civil amb allò essencial. No? És d'això del que hem de parlar. Hem de parlar perquè a Catalunya, quan tens la desgràcia de que, a més, se't mor el pare, resulta que has de pagar 1.700 vegades, no dono la xifra perquè sí, més que la comunitat de Madrid. Per què això ens passa a nosaltres? Per què aquí un transportista que té una furgoneta antiga, però que és l'únic sistema de supervivència perquè és amb el que es guanya la vida, li diuen que s'ha de comprar un cotxe elèctric, que no té diners per comprar-se un cotxe elèctric i, si no, ha de pagar un impost que no pot pagar? O sigui, d'aquestes coses hem de parlar. I jo crec que d'això no parla ningú.
O sigui, que el que cal és diàleg.
Bueno, cal diàleg i canvis.
També entre el govern espanyol i el govern de Catalunya.
Bé, jo crec que, en fi, crec que el problema el tenim aquí,
Bé, home, però també les relacions entre l'Estat i Catalunya, senyor Fernández, això sí que és evident, home.
Sí,
no? Miri d'on venim, miri com estava les coses fa uns anys i miri com estan a dia d'avui, no?
Si la relació entre una comunitat autònoma espanyola, que és Catalunya, que per cert, Recordem que el president de la Generalitat de Catalunya és el màxim representant de l'administració espanyola a Catalunya.
Justament.
Per tant...
Encara millor, m'ho posa.
No, sí, però si aquesta relació es basa en exigir a l'altra part coses impossibles, doncs no hi ha relació possible, valgui la redundància.
En tot cas, ja li diran que no.
No, a veure, sí, li diran que no, però continuarà el problema. Jo estic parlant del que hem de fer aquí. És a dir, si nosaltres pensem que a Catalunya tots els nostres problemes és Madrid, això se'n diu madriditis. Cosa que a mi, crec que una de les coses, jo com a culer, una de les coses que més content em va fer de l'etapa de Cruyff és que vam superar definitivament la madriditis. Jo, quan era nen, i perdíem, perquè sempre perdíem, en aquell moment, la quinta del buitre i tot allò, la culpa sempre era dels àrbitres i del Madrid. I finalment ens vam adonar que si nosaltres fèiem les coses bé, podíem guanyar. I jo crec que ha arribat un moment que a Catalunya les coses... primer reflexionem sobre el que fem aquí. O sigui, el que s'ha fet aquí són destrosses. I després ja mirarem com és la relació amb la resta. Però aquí ningú no vol fer una mica d'autocrítica.
S'haurà de fer tota la vegada, no? Segurament no ens ho podem permetre.
Sí, però...
Sí, imagina vostè el que diríem, no ens ocupem de l'Estat, ens ocupem només de Catalunya,
no,
ja veurem
després.
Jo
li faig una reflexió. Els diferents governs de Catalunya han tingut la clau de la governabilitat d'Espanya pràcticament sempre. Uh-huh. La vam tenir amb Adolfo Suárez, la van tenir amb Felipe González, la van tenir amb José María Aznar, la van tenir amb José Luis Rodríguez Zapatero i ara la tornen a tenir amb Pedro Sánchez. Dic que hi ha un problema aquí de relació entre governs, em sembla una mica exagerat, si és que tenen la clau.
No, sí, jo no dic això. Jo jo li deia la necessitat de parlar, no li parlava d'una altra cosa.
Si tu tens la clau i a més l'estàs ensenyant tot el dia, després dius que no et comprenen, doncs no sé de què et queixes. Doncs deu ser, seràs un inútil que no ets capaç d'aconseguir absolutament res.
Recordava vostè aquella època en la que efectivament Jordi Pujol va fer famosa aquella frase del peix al coma, no? Mm. Ara es diu que el senyor Aragonès pujoleja. No sé si vostè té una certa continuïtat entre una cosa i l'altra.
Bé, jo, sempre i quan es mantingui allunyat de les pràctiques andorranes de Pujol, jo la frase... la deixo en quarantena. No ho sé, francament. No crec que es puguin fer paral·lelismes ni de les figures ni dels perfils entre un i l'altre.
Hi ha una pregunta que tinc ganes de fer-li, de veritat, i des d'un punt molt personal, sincerament, i de veritat amb molt bon rotllo. Ha estat molt difícil ser el president del Partit Popular durant tot aquest temps a Catalunya?
Evidentment, però me va la marxa. Jo crec que és un dels llocs políticament més complicats que hi ha. Jo he tingut etapes molt... felices de la meva trajectòria política. He sigut primer tinent d'alcalde de Tarragona, he governat a la Diputació de Tarragona. Sí, sí. Vaig ser diputat al Congrés dels Diputats, era portaveu d'Innovació i Ciència. Sempre hi ha problemes, però jo diria que la que pitjor, la més dura ha sigut aquesta i, curiosament, és la més gratificant.
I fixi's que era, a més, amb una representació baixíssima, sí, com sí, mai sí. Abans havia tingut el Partit Popular de Catalunya i amb tota la situació política. Per això li pregunto, perquè més enllà de qualsevol altra consideració, defensar el Partit Popular a Catalunya en els últims anys, home, doncs no deu haver estat fàcil.
No, però ja li dic que a mi doncs és segurament l'etapa més gratificant de totes, que ha sigut la més difícil i continua sent-ho, o sigui que les coses com són i les dificultats són enormes, no? Però jo és la que... Per què? Doncs perquè crec que les persones s'han de mesurar en les dificultats. Quan el vent bufa a favor, doncs
és
tot
fàcil,
és molt
no?
fàcil.
Escolta'm, d'aquesta reunió que no ens pot explicar, que ve de gent que en sap molt, explica'ns una bona idea que hagi escoltat.
No, bueno, donaré... ho puc dir perquè tampoc no és una reunió del secret ara mateix que està tot allò... No, era una reunió amb representants diplomàtics de diferents països. Uh-huh. I no puc concretar, però que tot ha sigut interessant. Perquè, evidentment, ells tenen una visió molt clara que coincideix amb el que li he dit fa un moment, és a dir, el suport al procés independentista, la declaració unilateral de independència va ser nul, però ells també plantegen coses que nosaltres, com a país, que podríem millorar. Ei, i també diuen dels seus, i que els seus països no són balnearis. Yeah. I tenen conflictes molt greus. França té els problemes que té, Itàlia té els problemes que té, Gran Bretanya, després del Brexit, té uns problemes gravíssims i t'ho reconeixen, no? però que bé, escoltar gent que té una visió més panoràmica perquè està fora i que pot analitzar les coses amb més fredor sempre és molt, molt gratificant.
Una última cosa, senyor Fernández, i ja començo a mirar el rellotge per esperar la propera vegada per seguir parlant amb vostè, perquè és molt interessant aquesta xerrada. No sé si vostè comparteix la sensació, i aquí sí que parlo d'una sensació personal, que tota aquesta situació complicada que ens ha tocat viure amb tot el tema del Covid, ara amb tot el tema d'Ucraïna, estan resituant d'alguna manera la percepció que tenim d'Europa, no? Les últimes, també, els últims anuncis de Suècia, Finlàndia, amb el tema de l'OTAN. Europa té la sensació que sortirà enfortida a tota aquesta situació?
Jo el que tinc la sensació és que estava davant d'una oportunitat per fer-ho. Però l'oportunitat s'ha d'aprofitar. És a dir, Europa, ho comentava abans, és a dir, el projecte de Unió Europea, que va començar dient-se... Bueno, va començar una cosa que era la Confederació del Carbón i de l'Acero, una idea brillant que va tenir Jean Monnet, que era, ostres, com es fa la guerra en aquell moment? Estem parlant després de la Segona Guerra Mundial, amb carbó i amb acer. Mancomunem entre França i Alemanya, sobretot, que eren els que havien fet la guerra històricament, i així establirem un clima de confiança, perquè el que passava abans és si tu veus que el teu enemic comença a incrementar la producció d'acer i de carbó, dius, ei, aquest està intentant preparar una invasió imminent. No? Si tu estableixes un clima de confiança, doncs això s'acabarà. La prova més evident de l'èxit absolutament inèdit d'aquest projecte és que més de mig segle després els membres, parlo, de la Unió Europea no han fet la guerra entre ells en cap moment, cosa que no havia passat en cap altre moment de la història del continent. Les úniques guerres que hem tingut, als Balcans i ara la que tenim a Ucraïna, és en països que no són membres de la Unió Europea. I estem parlant de països que històricament no paraven de fer guerres tot el dia, espanyols contra anglesos, espanyols contra francesos, francesos contra alemanys, austrohúngaros contra tot el món. O sigui, era un entendit. Per tant, és un projecte molt exitós. Però és veritat que havia arribat a un punt en què no estava sent capaç de donar respostes als problemes que tenia el continent. Per tant, ara és una oportunitat, perquè hi ha una crisi molt greu. I jo sóc optimista i crec que Europa aprofitarà aquesta oportunitat. Optimista perquè no em queda un altre remei que ser-ho, perquè ens hi juguem molt.
Va, havia dit que és l'última, però ara sí que és l'última i pràcticament de sí o no. Si ara mateix quan sortim el truca el senyor Núñez Feijó i li diu que l'han trucat a la Generalitat, que el senyor Aragonès el vol veure, li dirà que parli amb ell o que no?
Bé, jo sempre he dit una cosa. Jo a mi quan m'ha trucat el senyor Pere Aragonès per parlar sempre he anat. I no és que em faci una especial il·lusió fer-me una foto amb aquell bon senyor, com es pot vostè imaginar, però a mi no m'agraden els cordons sanitaris, ni que me'ls facin, ni fer-los jo als demés, amb un únic límit, evidentment. Són aquelles forces polítiques que no condenen el crim, l'assassinat, no? Per tant, aquest és el límit. Jo, bé, aquesta seria una decisió que hauria de prendre ell, però el que són reunions institucionals, jo crec que s'han de respectar. S'han de respectar, fins i tot quan saps que probablement no arribaràs a cap tipus d'acord.
Probablement. Senyor Fernández, ha estat un plaer, de veritat.
El plaer ha sigut mutu.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Fem una petita pausa. De seguida l'Eduardo i Vicente, que està preocupat. L'estic veient al control, mira, ui, el Marín, quan té un polític, parla, diu, avui no tindrem secció. Sí que tenim secció. Fem una petita pausa i de seguida Eduardo i Vicente arriba al Tot anirà bé.